Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. Allò que el papa diu a bord de l'avió quan torna dels seus viatges sempre té un gran interès. Ahir, mentre tornava d'Atenes a Roma, va defensar la sana laïcitat d'Europa davant d'alguns intents d'utilitzar-la per excloure el fet religiós i les arrels cristianes. A la tarda ja ens fèiem ressò d'aquest i altres comentaris i avui tindrem alguns fragments amb la mateixa veu del pontífex. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, aquest migdia també amb la veu del Pau Massip i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. En un altre moment de la roda de premsa aèria de Francesc, el Sant Pare es va referir al cas de l'arcabisbe de París, Michel Opetit, només uns dies després que hagi acceptat la seva renúncia en haver-se sabut que va mantenir una relació ambigua el 2012 amb una dona. Reconeix que va ser una falta d'ell contra el sisè manament, però aclareix que tots són pecadors i que els pecats de la carn no són els més greus. També us explicarem que l'exposició La mirada del biblista, instants d'eternitat al Pròxim Orient, en el fons fotogràfic del Pare Ubac, és una gran mostra de fotografies de la qual avui ha parlat el comissari de l'exposició al Museu de Montserrat, l'arqueòleg Joan Eusebi García Bosco, que ha presentat el Pare Ubac com un home que amb les imatges comunica un gran fons del que és el missatge de la Bíblia. I el govern català ha decidit avui retirar la creu de Sant Jordi al capellà Josep Lluís Fernández Padró, acusat d'abusos sexuals. Recordem que va ser el sacerdot dels bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, entre altres tasques eclesials i socials. Aquestes i altres notícies, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa va criticar ahir l'intent de la Unió Europea d'eliminar les referències al Nadal i algunes paraules de contingut religiós referides a les festes. Durant la roda de premsa a bord de l'avió que el va portar d'Atenes a Roma, Francesc va assegurar que això és un anacronisme i una laïcitat aigualida, així com una manera d'excloure el fet religiós. Això és el que deia.
Això és un anacronisme, i això en la història moltes dictadures han intentat fer-ho. Penseu a Napoleó des d'allà. Pensa en la dictadura nazi o en la comunista. És una forma de laïcitat aigualida, com d'aigua destil·lada. Això és una cosa que no va funcionar al llarg de la història.
De una laïcitat anacquata, acqua destilata. Questa è una cosa che non funzionò durante la storia.
Recordem que un document intern de la Unió Europea avisava que podia resultar discriminatori per als no cristians utilitzar la paraula Nadal i recomanava no fer servir termes com ara Maria o Joan i altres noms. Això sí, el text ha estat retirat i es corregirà. En un altre moment d'aquest contacte del pontífex amb els periodistes, es va referir al cas de l'arcabisbe de París, Michel Opetit, només uns dies després que hagi acceptat la seva renúncia en haver-se sabut que va mantenir una relació ambigua amb una dona. Així ha revelat el papa l'acusació sobre el ja arcabisbe emèrit de París, alhora que aclaria que això és pecat, però no pas dels més greus, perquè els de la carn no són els més greus.
Ha estat una mancança de lui.
Ha estat una falta d'ell, una falta contra el sisè manament, però no pas total, sinó de petites carícies i massatges que ell feia a la secretària. Aquesta és l'acusació. Això és pecat, però no pas dels més greus, eh?
Questo è peccato, ma non è dei peccati più gravi, eh?
Perquè els pecats de la carn no són els més greus. Els pecats més greus són els que tenen més angelicalitat, com ara la supèrbia o l'odi. Aquests són els més greus. Per tant, Opetit és pecador com ho sóc jo. No sé si vostè s'hi sent, però potser... I com ho va ser Pere, un home al qual han tret la fama tan públicament no pot governar. I això és una injustícia. És per això que ha acceptat la renúncia d'Opetit. No pas sobre l'altar de la veritat, sinó sobre l'altar de la hipocresia.
D'Opetit, no sull'altare de la veritat, ma sull'altare de la hipocrisia.
el Sant Pare referint-se al contacte que ha tingut aquests dies amb la migració tant a Xipre com a Grècia, va dir que els qui construeixen murs perden el sentit de la història perquè també hi ha hagut en el passat migrants a Europa. En aquesta línia va afegir que si no resolem el problema de la migració, correm el risc de fer naufragar la civilització i també en un altre moment de fer fracassar el projecte de construcció europea. Igualment, el bisbe de Roma va criticar els populismes davant del que seria el popularisme, que és més acceptable, i també va avisar davant de les derives dictatorials que algunes democràcies poden tenir si no respecten la seva identitat i són víctimes, va dir, de colonitzacions ideològiques. D'altra banda, més enllà del ressò d'aquest viatge del Papa a Grècia i Xipre, us expliquem que Francesc diu en una entrevista a la revista 5.000 Volti, 5.000 rostres, que la pandèmia és una oportunitat per fer florir una proximitat entre tots nosaltres. El Papa anima la cooperativa Operadors Sanitaris Associats, que edita la publicació, que a seguir amb la seva tasca en ajuda a moltes persones per passar de la seva foscor i fer que no se sentin soles. El pontífex parla de la tendresa com un dels valors de la cura sanitària. Assegura que el camí pel qual Déu es va fer present en la vida de cada home és especialment a través de Jesús i el porta molt clarament aquesta cooperativa. El Sant Pare recorda que els nens i les persones grans són els principals ciutadans de les perifèries existencials d'una societat que, malauradament, se centra massa sovint en la productivitat. En aquesta línia afegeix que només si els valorem i els ajudem, els petits i els grans, experimentarem una nova qualitat de vida en societat.
Sense distància. Actualitat compartida i propera.
Passen 7 minuts de 3 quarts de 2. Parlem ara de l'exposició La mirada del biblista Instants d'eternitat al Pròxim Orient en el fons fotogràfic del Pare Ubach. Aquest és el títol d'una mostra que recull les millors fotografies que va fer el monjo Bonaventura Ubach durant els seus viatges i estades al Pròxim Orient, sobretot a Síria, a l'Iraq, al Sinaí i a Palestina, entre els anys 1922 i 1951. L'exposició es pot veure ja des de fa uns dies a la Sala d'Aura del Museu de Montserrat fins al 17 de juliol vinent. L'organitza l'Institut Europeu de la Mediterrània i la Badia de Montserrat. El comissari de la mostra, l'arqueòleg Joan Eusebi García Bosco, ha apuntat aquest matí que a la Sala d'Aura s'hi pot veure una selecció de les 86 imatges, però que en total el Pare Ubach va disparar-ne milers de fotografies, fins que va arribar a superar els 6.000 negatius. Així ha presentat el Pare Ubach en una entrevista aquest matí amb Pol Marçà a Ràdio Estel.
Ell, sobretot, era un biblista. Ell era un gran especialista en els textos bíblics, però els afrontava no només des dels textos, des de la literalitat, sinó que li interessava, sobretot, fer-los comprensibles. I per fer-los comprensibles, creia que calia incorporar-hi tot el coneixement de la geografia, de l'arqueologia, del coneixement de les llengües en les que se van escriure aquells textos. Una persona amb una visió molt, molt global. El que ell estava fent en aquella època era absolutament novedós. No s'havia fet, a Catalunya no s'havia fet a la resta de l'Estat. Hi havia en aquell moment molt poquetes persones en el món catòlic, per suposat, una miqueta més en el món protestant que tenien aquest tipus d'aproximació.
Amb aquestes imatges, Bonaventura Ubach volia retenir sobre el paper un món bíblic que estava en vies de desaparició sota l'avenç imparable de la modernitat i els conflictes que ja es forjaven a la regió, a l'actual Pròxim Orient. El material fotogràfic el va utilitzar per il·lustrar l'ambiciosa Bíblia de Montserrat, amb 28 volums publicats entre el 1926 i el 1974, amb 3 dedicats només a les imatges. Tot forma part d'un projecte col·lectiu que va dirigir el Pare Ubach i al qual va dedicar la seva vida. Joan Eusebi García Bosco, comissari d'aquesta mostra, també ha explicat a Ràdio Estel les raons per fer les imatges, les que tenia Ubach, i per difondre el seu fons bíblic.
Ell parteix de la idea de que les societats que viuen a Palestina i en els països del voltant, en el seu gruix, no han canviat massa des del temps de la Bíblia. Avui sabem que aquesta és una idea qüestionable, però ell hi creia. I ell creia que a través dels ritus culturals, de les formes culturals, era possible entendre millor els textos bíblics. Llavors se dedica a fotografiar aquells moments d'eternitat, el que en diem aquells instants d'eternitat, coses que ell veu en el present però que creuen que poden ajudar a entendre el passat remot del qual parlen els textos bíblics.
En definitiva, aquest matí, al matí, a Ràdio Estel García Bosco ha reivindicat la figura de Bonaventura Ubach. Igualment, s'ha mostrat esperançat amb el fet que l'exposició animi altres investigadors a descobrir la seva obra. La mostra de fotografies té continuïtat virtual a la pàgina web de la Biblioteca de Montserrat. Canviem de qüestió. El govern ha decidit avui retirar la creu de Sant Jordi al sacerdot Josep Lluís Fernández Padró, acusat d'abusos sexuals. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha anunciat que s'ha acordat revocar aquesta distinció al qui va ser molts anys capellà dels bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, després del que ha qualificat de gravíssimes acusacions contra ell i pel fet que el Tribunal Eclesiàstic de l'Arxidiòcesi de Barcelona, que el jutja ara, ha reconegut públicament que hi ha indicis fonamentals de la comissió d'aquest delicte.
El govern ha acordat avui revocar la creu de Sant Jordi otorgada l'any 2007 a Josep Lluís Fernández i Padró, després de tenir coneixement d'unes gravíssimes acusacions contra la seva persona i que el propi Tribunal Eclesiàstic, que s'ha pronunciat al respecte perquè Fernández és sacerdot jubilat, hagi reconegut públicament que hi ha indicis fonamentats de la comissió d'un delicte.
Fernández Padró va rebre la creu de Sant Jordi l'any 2007. Josep Lluís Fernández Padró va ajudar a crear el Cos Provincial de Bombers Voluntaris de Barcelona el 1960 i el de la Generalitat durant els 80. A finals de maig passat es va fer públic que havia rebut dues denúncies d'abusos sexuals. Un dels dos casos va portar l'Arxidiòcesi de Barcelona a investigar els fets i a portar-los al Vaticà. Aquest mateix cas s'està jutjant ara a l'Arxidiòcesi de Barcelona i fa referència a uns fets que van passar mitjans dels anys 70, quan Josep Lluís Fernández va establir una relació estreta amb un noi adolescent. L'arcabisbat de Barcelona, en un comunicat, ja havia admès que hi havia indicis de veracitat en l'acusació. Entre altres tasques, també Josep Lluís Fernández va ser delegat de la Pastoral del Trànsit a l'Arxidiòcesi de Barcelona.
Sense distància. De dilluns a divendres, la informació social i religiosa a 3:15 i a 6:45 de la tarda.
Tres minuts i seran les dues. Recordem que es va celebrar ahir la festa de Sant Nicolau, patró dels infants i de l'Escolania de Montserrat. Com cada 6 de desembre, a Montserrat es va viure una jornada molt especial. I és que aquest dia, un noi de primer curs del cor, que correspon a quart de primària, és revestit amb la roba pròpia d'un bisbe, en record del bisbe Nicolau, i gaudeix com a bisbetó, així es diu, durant el seu breu regnat, d'un seguit de privilegis, com ara el de triar el menú del dinar, per a tots els escolans, un àpat que comparteixen amb l'abat de Montserrat, o escollir el Salve Regina, que es va cantar ahir al migdia a la Basílica. Els escolans van representar a la tarda la llegenda de Sant Nicolau a la Basílica de Santa Maria. I avui és vigília de la gran solemnitat de la Immaculada Concepció. La Basílica de la Mercè de Barcelona acollirà aquest vespre la Vetlla de la Immaculada, iniciativa conjunta del Secretariat de Pastoral amb Joves de Barcelona i les delegacions de joventut de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. A partir de 8:15 del vespre, els nois i noies participants compartiran vivències de fe a la llum de la paraula de Déu i l'Eucaristia, amb Maria com a gran referent. Tot això mentre avança el curs i tots fan camí cap a la Jornada Mundial de la Joventut Lisboa 2023. I us anunciem, com estem fent en les últimes hores a Ràdio Estel, que demà serà programació especial tota la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, amb motiu de la primera encesa de l'Estel de Maria i la benedicció de la Torre de la Mare de Déu d'aquest temple d'Antoni Gaudí. Des de les 3, programació especial. Aquest programa serà normal a 2:15 i a la tarda quedarà substituït per la missa presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Fins aquí aquesta edició del migdia sense distància. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana.
Mirar des de les perifèries ens obre horitzons. Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, coneixem Matthew Batamatam, superior general dels claretians. L'autoritat de Roma és per animar l'Església, però el centre és allà on Jesús està present. Assegura aquest religiós nascut a Kerala que assumeix en primera persona la necessitat d'enllaçar centre i perifèria, tradició i renovació. Entre altres temes, el general dels claretians ens parla de l'impuls missioner.
El fundador, en su tiempo, en una época de cambios y dificultades, tenía la valentía para una misión increíble, ¿no? De ir todas las partes. Por eso queremos este impulso misionero de congregacional, nos llamamos carisma, para nuestro camino en esta época.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.